Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20. Estem al vell mig de la setmana, dimecres avui, 13 de juny del 2018, hores d'ara amb 24 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, el primer que farem és buscar la previsió meteorològica, després l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de pressupostos participatius. Recorda que estan oberts la fase de votació des del passat dia 1 i fins al proper dia 21. Avui ho farem des de la vessant de les noves tecnologies, perquè la votació és electrònica, és a través d'internet, i avui hem convidat a l'Antoni Saldanya, que és el màxim responsable de noves tecnologies de l'Ajuntament de Lleida, perquè ens expliqui, escolta, què hi ha darrere, com s'ha fet, què hi ha darrere de tot el procés de votació electrònica i si podem estar segurs i tranquils, que ja us avanço que sí, eh? L'entrevista Cosmopolita, que ens l'oferirà el Cosme Garcia, i les rutes turístiques del Joan Bellmunt, que ens duran cap a la una. A partir de la una, convidem el Joan Ramon González, que ens expliqui bocins d'història, també que ens expliqui històries dels nostres carrers, i a dos quarts de dues, les noves tecnologies de la mà de l'Infocope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero. Hores d'ara tenim 24 graus a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimecres continuarem gaudint del sol, cel poc ennuvolat, però sí que a la Vall d'Aran continuem encara amb un cel molt tapat, amb precipitacions que van caient tot el dia. Han de persistir, de fet ha de ploure força, en torna a 40 litres per metre quadrat en 12 hores. Les temperatures tornen a pujar avui. Hi haurà màximes de 29 graus a Lleida, també a Balaguer, a Tàrrega màximes de 26, a la Seu d'Urgell arribarem als 23 i a Vielha 17. El vent bufa de l'oest, és suau, però pot ser més intens cap a la meitat sud del territori. Demà dijous continuarem amb pluges ja més febles, sobretot al matí a la Vall d'Aran i a la resta jornada assolellada com la d'avui. Les temperatures tampoc no variaran, amb mínimes de 14 a Lleida, 12 graus a Balaguer i Tàrrega, 11 a la Seu i 10 graus a Vielha, i el vent bufarà ja més suau i més variable també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I comencem parlant de successos. Això va passar ahir, un espectacular accident de trànsit a la tarda al passeig de Ronda a la ciutat de Lleida, després que per causes que es desconeixen, tot i que sembla que es va despistar, ull amb els despistes al volant, un conductor va perdre el control del seu vehicle, es va encastar contra un semàfor, va acabar creuant la mitjana del passeig de Ronda i va acabar xocant frontalment contra un vehicle que anava en direcció contrària. Afortunadament, no va haver ferits, només danys materials, però que t'haguis de trobar amb un vehicle de cara que impacta perquè, presumptament, el conductor estigui o atent al dichós mòbil, o fumant, o mirant qualsevol altra història que no sigui la via i estigui atent a les tasques de conduir, i ja em sembla penós del tot, eh? No estem segurs ja ni en una zona de 50 per hora amb una mitjana inclosa. Condemnat a un any i 9 mesos de presó un guàrdia urbà per pornografia infantil, l'audiència també el suspèn de feina durant el mateix període després de ser sorprès infraganti descarregant-se arxius pedòfils. Al seu ordinador es van trobar 1.400 documents d'aquest tipus. Aviam, també, de veritat, suposo que això podríem obrir un debat i no descarto que ho puguem fer. Se l'ha condemnat a un any i 9 mesos. A l'ordinador se li va trobar 1.400 documents pedòfils. Se'l va enganxar infraganti descarregant els arxius. I al final se'l suspendrà d'agent de l'autoritat només un any i 9 mesos. Només un any i 9 mesos, el que duri la condemna. Després ja torna a ser la llei. Torna a ser el que et pots creuar pel carrer i que et diu el que has de fer o el que no has de fer, el que et multe, no et multe, el que davant d'un jutge pot afirmar el que vulgui sense haver-ho de demostrar. Un any i 9 mesos. Després, torna a tenir tot el poder. 1.400 documents pedòfils a l'ordinador i, a més, se l'ha enganxat descarregant-ho. Canviem de tema, parlem de preus, i és que han augmentat un 2,4% al maig a Lleida, una dècima més que el conjunt de Catalunya. La demarcació no veia un increment tan fort del cost de la vida des de l'abril del 2017. Parlem de selectivitat. dels exàmens. Un alumne de 17 anys de la Vall d'Aran es converteix en la primera a fer els exàmens de la selectivitat en aranès. L'aranès és llengua oficial a Catalunya i la Generalitat ha comunicat que se li corregiran les proves. La Universitat de Lleida oferirà formació contínua a Tàrrega i ja pensa en estendre la iniciativa a més localitats. Els primers cursos a la capital de l'Urgell s'iniciaran el proper setembre. I a l'Alta Ribagorça preveuen una plena ocupació als pobles amb falles durant els 7 caps de setmana que dura la Festa del Foc. La comarca espera rebre uns 21.000 visitants entre el proper 16 de juny i el 21 de juliol. Parlem d'esports i ho fem amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem de futbol de casa nostra, perquè ja veieu que la selecció i el cas del seleccionador Julen Lopetegui doncs, acaba d'esclatar. Fa 26 minuts, a les 12 en punt, s'ha destituït el seleccionador nacional Julen Lopetegui, que va anunciar ahir que portava 3 setmanes negociant amb el Real Madrid, o unes quantes setmanes negociant amb el Real Madrid, que ja havia signat. Però a casa nostra, al Lleida Esportiu, el davanter Cédric, ex del Mallorca, és un nou objectiu de Lleida. I a més, recordem que Oliva encara no ha donat una resposta i també estaria sopesant altres ofertes per seure's o no a la banqueta de l'equip blau.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja fem memòria, agafem la nostra particular màquina del temps, tirem cap enrere 25 anys, ben acompanyats amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I ens n'anem, exacte, 25 anys cap enrere, per tant, tal dia com avui, un 13 de maig, però del 93.
Els fiscals progressistes estaven reclamant en aquells moments a Lleida més independència. El Congrés sol·licitava més protecció de la imatge del menor. Es va ajornar l'elecció del nou president de l'associació i també demanaven la normalització lingüística plena de l'administració. El fiscal general va dir a les persones que dubtaven de la seva imparcialitat que eren uns hipòcrites. Eligio Hernández va demanar a la Unió Progressista de Fiscals que no reivindiqués el nomenament parlamentari del seu càrrec. Va manifestar que les crítiques cap a la seva persona eren políticament interessades. Ningú podria dir que el fiscal general era un servidor del govern. També una empresa mixta volia reobrir l'aeroport de la Seu d'Urgell. El capital del sector turístic facilitaria la definitiva injecció econòmica. Iberia faria un recolzament logístic en aquest enclavament que seria dipòsit duaner. El camp de golf i les pistes d'esquí serien claus per atraure els clients. També era notícia la reforma que va centrar el debat de l'escola d'estiu Jaume Miret. Es va fer aquesta escola d'estiu, ja sabeu que és llavors era normal, cada any se feia, del 5 al 9 de juliol, al 93, i l'organització va preveure que uns 500 docents es matricularien al curs. Les activitats a la fresca serien la gran novetat d'aquesta 24a edició ja l'any 93. Tres seminaris van girar entorn al foment dels valors ètics. I acabem parlant dels Mossos d'Esquadra. Van iniciar un dia 12 de juny del 93 la vigilància del centre de Ponent. Ah. Llavors van començar. Uns 30 guàrdies civils que estaven a Ponent doncs van passar a patrullar per l'Horta. Els trasllats d'intern serien assumits de manera progressiva. Uh-huh. De moment només eren vigilància.
Molt bé, Mari Carmen. Fins demà.
Fins demà.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, vecina. ¿Ya he visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, ¿y no es mucho lío?
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
En la noche del sábado,
prepárate para una sorpresa.
Programa doble de un Schwarzenegger.
¿Bromea?
Muy bien acompañado.
Jamás puedo bromear.
Danco, calor rojo.
Es demasiado ruso para mí.
Y desafío total.
Cuento contigo, amigo.
Dos de Schwarzenegger.
Todo está en tus manos.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I tal com hem avançat al principi del programa, avui parlarem dels pressupostos participatius, però ho farem des d'una vessant, mira, no us he d'enganyar, és una vessant que m'encanta, i és a través de la part tecnològica, perquè darrere de poder entrar en una web, escriure 4 dades i poder donar els meus vots, doncs hi ha d'haver tot un estudi, una plataforma tecnològica que garanteixi que tot això, i tal com estem els dies que corren, que tothom entenem ja de privacitat, seguretat i etcètera, i filtracions de dades, doncs de ben segur que és un mal de cap i que l'Ajuntament de Lleida s'hi ha posat doncs seriós amb tot aquest aspecte. Per això avui hem convidat el cap d'informàtica i tecnologies de l'Ajuntament de Lleida, l'Antoni Saldanya. Antoni, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Benvingut, Antoni.
Gràcies.
Ja ho estem dient aquests dies, està obert el període de votacions online, us podeu connectar a la web de la Paeria i des d'allí ja us surt l'enllaç directe cap als pressupostos participatius i totes les opcions de votar. Des del passat dia 1 i fins al proper dia 21 podreu votar els 3 darrers dies també, a més a través de la presència física, si no us en sortiu a través de l'aplicació web, doncs als centres cívics, que estarà, doncs hi haurà un ordinador igualment, però hi haurà una persona al costat que us anirà guiant fins al moment de votar. Després de l'hora de votar, cadascú votarà el que vulgui. Recordeu que es pot votar un dels projectes grans, per entendre'ns, quan dic grans són els de 50-200.000 euros, i després 3 dels petits, dels petits, vull dir, dels de fins a 50.000 euros. Antoni, escolta, comencem al principi. L'any passat surt la possibilitat i s'aprova la possibilitat de realitzar aquests pressupostos participatius. Antoni, no sé què és el primer que et va venir al cap, perquè clar, és, caram, estem preparats, què hem de fer per estar preparats? És un repte?
Bueno, era un repte hasta tenia un toc divertit, no? Uh-huh. O per lo menos tecnològicament era un repte important. Lo que sí ens va... És un repte també de que molts ajuntaments estan fent coses semblants, i etc. No? Però el repte era de que nosaltres som una ciutat gran, de 140.000 habitants, la complexitat tecnològica pel número d'habitants va creixent més exponencialment. Hi havia altres experiències, algunes bones, algunes no tan bones. Tots recordem el cas de la Diagonal a Barcelona, uh-huh. Que es van juntar una sèrie de factors que van... també era una de les primeres experiències i no va sortir massa bé aquella experiència, però des del nostre, de l'encàrrec que vam rebre al Departament d'Informàtica de Paeria, doncs, el primer que ens va preocupar era per damunt de tot la seguretat, no? La seguretat de l'aplicació, es pot fer de més, es pot fer de menys, no són les eleccions al Parlament, però sí que volíem tindre molt clar tots aquests aspectes de seguretat i de privacitat, d'assegurar que sol se votava una vegada, que votava el que tenia dret i que aquest vot era extremadament secret i encriptat, no? Des del punt de vista informàtic, garantir això pues, té la seva complexitat i no totes les aplicacions que hi ha al mercat o totes les solucions garanteixen el 100% tot això.
Estem parlant de la primera vegada que es realitzava una votació des de l'Ajuntament de Lleida electrònicament, sí. A Lleida.
sí, va ser l'any passat, la primera edició dels pressupostos participatius.
Partíem, evidentment, de que hi ha molta, hi ha una experiència acumulada amb altres ajuntaments i sobretot a nivell d'eleccions estatals, a nivell de senats i parlaments i coses d'aquestes. Curiosament, aquí a Espanya tenim les dues empreses capdavanteres a nivell mundial de recompte de vots o d'eleccions electròniques, no? Que són Indra i Saitel, no? Que són dos, pràcticament són líders i fan eleccions, jo crec.
Curiosa,
que... Sí, és una experiència. Aquí a Lleida vam estar col·laborant amb l'administració central de l'Estat quan fa dos europees i dos generals, no, diguéssim, que es va fer un experiment de taules electròniques, no? La primera vegada ho van fer unes quantes taules, la segona vegada que les europees es va fer tota la ciutat de Lleida i va funcionar molt bé, eh? Uh-huh. Es va funcionar molt bé, llavors ho feia Indra per encàrrec o contractada per l'administració central de l'Estat. I després allò no ha continuat, però hi ha països que han continuat tant en tecnologia de Saitel com en tecnologia d'Indra i pràcticament s'ha votat en tecnologia de l'Estat espanyol o d'aquestes dues empreses. No ho sé si a Austràlia ho han fet, però a Àsia segur, Àfrica també, i Amèrica també, i aquí a Europa també. I aquí a Europa, països que molt més avançats, en teoria, que nosaltres ho han utilitzat.
Antoni, escolta, una curiositat, ara m'ha vingut al cap. Que l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, provingui del camp de les noves tecnologies... És un avantatge o és un mal de cap? Perquè, clar, no li pots prendre el pèl, que hi ha
res. Exacte, aquest és el problema, no? És un cert avantatge perquè no li has d'explicar coses ni l'has de convèncer de coses, però un altre és que no li pots vendre sopars de dura, no? I has de filar més prim.
Suposo, bueno, que ell aposta per les noves tecnologies.
Sí, evidentment. I això també, pues, bueno, facilita una mica la meva tasca i la tasca de tot el departament, no? També és un plus d'exigència, no?
Correcte. Però
ja va bé.
Hem parlat al principi de seguretat, de privacitat, són termes que avui en dia doncs, ja fem anar de manera normal, i més ara que el 25 de maig va entrar en vigor la nova RGPD de la privacitat i de tot, i que tots estem rebent multitud de correus electrònics, que si acceptem, que si no volem, que si etcètera, etcètera. Ens has parlat al principi, jo crec que de tres piles bàsics, a veure si me'n deixo algun, que és que el vot ha de ser secret, que el vot ha de ser únic, i la identificació de l'usuari, vull dir que es recaptin les dades personals necessàries, ni una més.
No, ni una més. És més, el sistema està tot el sistema està allotjat a Saitel, que és l'empresa que ho fa, o bueno, una filial de Saitel que es diu CiviCity, que és la que realment és, diguéssim, una filial per ajuntaments, no? Perquè Saitel o Indra treballen a nivell d'estats, no? Mm-hmm. I tenen ja un sistema, amb un sistema que a més tenen patentat de criptologia, que separa el DNI o document identificatiu de l'usuari, que està encriptat, i el separa del vot. I després és impossible barrejar un de l'altre, no? I l'única dada personal que tenen del ciutadà que vota és, perquè algú han de tindre, no? per saber si pot votar, és el DNI, amb el qual no tenen DNI, cap dada personal, que queda encriptat i que ja no poden després manipular, no? Amb el qual garanteixes molt la seguretat del vot únic, garanteixes també de que el que vota té dret a votar, i després garanteixes que el que ha votat té la garantia més alta, jo diria, tecnològicament, de que el seu vot no podrà ser identificat. O sigui, dius, home, no és molt transcendent si he votat per un projecte d'aquest barri o de l'altre, però és important.
Bueno, jo crec que és la base, són les bases, independentment del que s'acabi votant.
Jo dic perquè hi ha a vegades solucions por ahí que aquestes coses queden una mica... No és important, però bueno, jo crec que és bàsic.
Fixeu-vos que quan anem a votar en paper, per entendre'ns, has d'ensenyar el DNI i et miren no només el número, nom, cognoms, on vius... Vale? Vull dir que la persona que hi ha a la taula, evidentment no mal a fer, però té accés a un munt de dades personals. En aquest cas només és el número del DNI, perquè és el mínim que es necessita per garantir que el vot sigui únic i que es tingui dret a poder votar. Antoni, jo crec que podem concloure, fins a la gent que ja entén i a la gent que no hi entén, que tranquils, que això és segur. Dic, perquè encara hi ha, deu haver algú que diu, sí, home, jo ara em posaré aquí a votar a través de la web i recolectaran... No, escolta, que l'Ajuntament de Lleida, per això deia el tema de l'alcalde, que això ho fan bé.
No, han primat la seguretat a la facilitat, no? Això a vegades complica una mica de la identificació, processos una mica repetitius per garantir les coses, però hem primat aquest aspecte de seguretat del vot a l'aspecte d'ergonomia, que intentem que ho sigui, no? Però que pues és una mica més llarg d'entrar i votar i punto, no?
Antoni, jo entro a la web de la Paeria, clico a pressupostos participatius i inicio el procés de votar. Em donarà unes opcions, una registrar-me, una altra si ja estic registrat dintre de les teves credencials, i aquest any, com a novetat, a més puc votar si tinc uns certificats digitals.
Sí, ja, això es podia fer també l'any passat, ja les targetes de signatura digital, el DNI electrònic, etc. Per això no és, hem de reconèixer que no és d'ús comú, el millor nivell empresarial sí, perquè és obligatori, però i el que hem introduït aquest any és a través de l'IDCAT, que és un servei que dona l'administració oberta catalana i que a la vegada també permet votar amb clave. Clave, per entendre-nos, és el sistema que utilitza l'agència tributària. És un sistema molt àgil, jo crec que és el futur per l'identificació electrònica del ciutadà, i és molt ràpid. A més, inclús hi ha una aplicació que et pots descarregar, una app que et pots descarregar, i és molt fàcil d'utilitzar, i aquest any pues, també es pot fer a través d'aquest sistema.
Doncs ja sabeu, podeu votar de manera totalment tranquil·la, segura, i evidentment el vostre vot comptarà, que és el que sempre diem, no, és que perquè no, per un vot, no, s'hi ha d'anar a votar. Des del passat dia 1 fins al proper dia 21 podeu donar un vot a un dels grans pressupostos i 3 als petits, fins al proper dia 21, en aquesta segona edició dels pressupostos participatius d'aquest 2018. Avui hem conegut el que hi ha al darrere de la votació, perquè de vegades jo crec que és bo preguntar-se, escolta, jo fico 3W. I què passa aquí? Doncs avui l'Antoni Saldanya, que és el cap d'informàtica i tecnologies de l'Ajuntament de Lleida, ens ha explicat que això, a més, ho porto una de les dues empreses pioneres a nivell mundial, que s'ha primat la seguretat, amb el qual podeu fer-ho tranquils, i que jo crec que si no ho havíeu fet fins ara, doncs ara és el moment. Tenim temps fins al proper 21, tampoc cal esperar el darrer dia. I està tan ben fet que no es deixarà votar dos cops, per tant, tu has de pensar al moment de votar. Antoni Saldanya, escolta, que ha estat un plaer. Jo ara parlaria, escolta, un munt d'estona, perquè a més a mi les noves tecnologies també és un camp que m'apassiona. Avui ho hem fet a través d'una cosa que, doncs, que ja fa força temps que ens acompanya, com és el tema de les votacions. Les noves tecnologies també estan entrant en aquest camp, i més que entraran, suposo, en un futur.
Segur.
Toni Saldanya, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Atención, oportunidad única. Finca de recreo o para vivienda con 13.000 metros cuadrados de terreno. Situada a 7 kilómetros de Binéfar, justo en la salida de la autovía Lérida-Huesca. Consta de casa de 200 metros cuadrados, almacén de 300 metros cuadrados, gran estanque de agua y un jardín ideal. Aprovecha esta oportunidad única. Teléfono de contacto 678-70-56-78.
Es falta un minut i poc per arribar a 3:15. És el moment en el que escoltarem l'entrevista Cosmopolita, com sempre ens la ofereix el Cosme García.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Arriba el moment de la nostra entrevista cosmopolita, aquells personatges del món social, cultural, econòmic i polític que ens parlen i ens atansen una mica més la seva personalitat. Us coneixem una mica més per dins, perquè a vegades que us coneixem de la vida pública, però no us coneixem com són i el seu tarannà. Anem a parlar amb una persona entranyable per nosaltres, perquè és la persona que vetlla amb el seu equip per la seguretat d'aquesta ciutat. Estem parlant de l'intendent en cap de la policia local de Lleida. Josep Ramon Ivars, benvingut i bon migdia.
Hola, molt bon mes.
Moltes gràcies per acompanyar-nos, per dedicar-nos un petit temps, eh?
Sí.
Bueno, jo en primer lloc felicitar-te perquè, bueno, que l'intendent de la policia local sigui un pregoner de festa, doncs, bueno, això no és molt habitual, no? I jo penso que t'ha fet il·lusió, tot i que coneixes altres pregons com Jaume I el Conqueridor i altres, no?
Sí, 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 sí. Bé, de fet, és que m'ha fet molta il·lusió. Tampoc m'ho esperava, eh? Però bé, és una d'aquelles coses de que veus de que la gent del teu barri doncs, pensa en tu, i fa molta il·lusió, la veritat. Després ja veurem quin tipus de pregó acabarem fent, això és una altra cosa.
Jo si et voldré donar un consell que ho farà aquest divendres o ja n'he fet, pues, bueno, molt proper a lo que la gent hi ha, no? I molt senzill, allò sí, que tu has viscut, sí. No? Les teves vivències. No?
Sí, sí, per això, és que a més anar deixant un rotllo sobre la història,
no,
doncs tampoc no. Toque, entenc jo.
No som historiadors nosaltres.
Per això.
Josep Ramon Ivars, on neixes?
A Lleida.
En quin lloc?
Bé, a l'Arnau de Vilanova, bueno, que en aquella època, sí. En aquella època era residència sanitària general Moscardó, l'any 63. Però bé, em crio al barri de Balàfia.
Balàfia. Sí. I els teus pares a què es dedicaven?
Doncs el meu pare, quan vaig néixer, doncs era el maître de l'hotel Palace. Sí, sí. Uh-huh. I la meva mare, doncs, a les feines de casa, pròpies de la mare. Després, amb els anys, va tancar el Palace, va passar al Palermo, el restaurant Palermo, era l'encarregat dels cambrers, perquè meu pare, doncs, era cambrer, d'ofici, uh-huh. I va fer el seu dia, doncs, l'oposició també per entrar a l'Arnau de Vilanova, doncs, quan es va jubilar, era el cap de personal subaltern.
Molt bé. I què recordes de la teva infantesa? Feies moltes maleses, eres entremaliat o no?
Doncs, si arriba a donar-se les circumstàncies policials d'avui en dia, potser no podria ser policia, perquè la veritat és que era una miqueta gamberret. Més d'una vaig fer que va vindre pel darrere buscant-nos la Guàrdia Civil.
Tu feies tiratxines d'aquells o no?
No, pitjor. Fèiem explosions de pólvora.
Ah, sí?
Sí.
I feies aquells patinets en coixinets o no?
Sí, també els havia... no els havia fet jo perquè no sóc un manetes, però els havia tingut a les meves mans i corrent pels carrers del barri i jugar a les caniques i bé, el record que tinc de la meva infantesa doncs és un record entranyable que per desgràcia els nens avui en dia no el poden viure, perquè el puc dir de que anaves al carrer sobretot als estius i jugaves en grupets de 40 crios, doncs avui en dia estan més aviat els crios a casa seua doncs amb una maquineta enganxats a internet i aquell companyerisme, tota aquella... aquelles vivències, aquells valors que es prenen al carrer quan jugues amb tanta canalla com tu, doncs no... Llàstima, és una llàstima que avui en dia no ho puguin viure els nens, no?
I tu jugaves a policies de petit?
Sí, sí, sí.
T'has jugat a policies? O t'agraden les pel·lícules de l'Oeste?
No, m'agraden les pel·lícules de l'Oeste, tot el que fossin pistoles m'encantava,
I quan entres a dedicar també això, de dir, bueno, me'n vaig a l'escola...
Doncs sempre és una cosa que ho portava ja des de petit perquè fins i tot quan sortia dels Maristes i pujava doncs, caminant per la Rambla d'Aragó perquè ens gastàvem la pela, la peseta que ens donava, la mare per pujar a l'autobús, me la gastava a l'automàtic allà jugant al futbolín.
Sí, al club automàtic.
Amb els amics. I després doncs ens tocava pujar caminant. Clar, quan passava pel davant de la Guàrdia Urbana, que en aquella època estava el que és ara la plaça Pau Casals a Balmes, doncs sempre em parava al davant, comptava els cotxes de policia que hi havia, els 6.500 de l'època, les motos... Després també em passava pel davant, pel carrer Bonaire, que havia el parc dels bombers, també em mirava, perquè també l'ofici de bomber també era una cosa que m'era bastant atractiva, també. Però bueno, i bé, amb el temps, doncs arriba un moment en què jo començo a treballar de celador a l'Arnau, des dels 18 anys que treballo a la funció pública, i arriba un dia en què em plantejo doncs, presentar-me doncs, a la policia i faig la meva oposició amb 27 anys i entro al cos de Mossos d'Esquadra. Uh-huh. Als Mossos d'Esquadra vaig estar 17 anys i fins que vaig...
Te'n vas anar a Can Fanga, no? Te'n vas anar cap a Barcelona.
Jo ho he voltat tot, menys la província de Tarragona, he tocat tots els pals que es pot tocar a la policia. He treballat a les regions de Girona, a la Central, a la de Ponent, a la del Pirineu, a tot arreu, i a més en tots els pals, a la policia judicial, al de Seguretat Ciutadana, des de baix, he fet la carrera policial des de baix del tot fins a arribar a intendent.
I quan entres aquí a Lleida, a Lleida, la gent te veu amb bona cara, jo que un mosso vinc aquí a la policia local, que havia l'Estudillo, que va estar a Santa Maria, i gent d'aquella muy policia local, que vingui un mosso, va sentar bé?
Bueno, hi va haver gent de tot. Gent, doncs, que hauria de veure la meva presència com una, entenc jo, com una cosa molesta, perquè doncs, pot ser, això és un pensament que feia en veu alta, potser doncs vaig truncar les seves expectatives de professionals, i altra gent doncs, que va acceptar molt bé els canvis. Ja saps que és humà que hi hagi resistències als canvis, perquè quan vaig arribar doncs vaig fer molts canvis dintre de la Guàrdia Urbana, segons la meva manera d'entendre, és una de les coses que em van deixar fer, i que per tant, és d'aquelles coses que has d'agrair. No?
Tu suposo que quan vas arribar vas encomanar a Santa Cecília, que te'n vares, no?
El primer que vaig fer.
Sí. Parlant una mica de la policia local, bueno, a Lleida això de la policia local ha costat una mica, no? La Guàrdia Urbana, no? Perquè a Lleida sempre ha estat la Guàrdia Urbana.
Sí.
I recordem persones com recordo el Navarro Santa Maria, que era una persona, bueno, molt seriosa, amb un caràcter molt fort.
Sí.
L'Estudillo també tenia el seu caràcter, però també era una persona seriosa, a la qual
també
se li tenia molta estima.
Sí.
I arribes tu. I això canvia molt, com tu dius, no? I actualment s'ha modernitzat molt la policia local.
Sí. No? I a més el caràcter, doncs, el meu caràcter és més aviat riure sempre que puc, m'entens? Jo crec que a través de l'humor es poden fer moltes coses, i de fet, si no fos per l'humor, potser doncs ja m'hauria mort, perquè a base de disgustos amb un el maten. Sempre que puc procuro riure, i sempre he intentat, al llarg de la meva vida, generar un bon clima de treball, i l'humor és important per fer això. La gent que té ganes de treballar, doncs treballa més a gust. Si hi ha un bon clima, un bon ambient, una bona harmonia, i a l'hora de pencar, quan són treballs tan durs com aquest, que és duríssim ser policia, la feina de policia és duríssima, la gent no s'ho imagina.
Josep Ramon Ibáñez, hi ha una cosa, ets un apassionat d'algo que jo també ho he estat tota la meva vida fins que l'he perdut, de la teva mare. Ets un enamorat, i per això estàs content de fer el pregó del barri.
Sí, també. També el que passa és que ara ja tinc la mare en una residència, doncs ja ha passat a la darrera etapa de la seva vida. Té 94 anys i la pobreta ja està en cadira de rodes i comença a estar una mica demenciada. I bé, però sí, la meva mare vivia a l'Avinguda de les Garrigues, el 34, I clar, el barri jo també hi visco des del 2003. Jo vaig comprar el planer, sobre el planer i el pis el 2002, i el 2003 ja vaig ser dels primers que va vindre a viure al bloc on estic, i sóc també per tant veí del barri, sí.
Ets una persona alta, riallera, com tu dius, i eres bon ballador de jove?
Bueno, sóc una persona estranya amb això, perquè t'he de dir que tinc... si ballo sol, sembla que sàpiga ballar. Tinc bon ritme. El que passa és que després amb parella...
No, el que passa és que la teva dona no és tan alta com tu i tal, i això és una mica complicat, no?
La meva dona diu...
Ara riu més que tu, la teva dona,
Sí, és molt riallera també, sí.
Què és el més bonic de Lleida? I ja ho sé que em diràs, la seva ovella, no em parles de la seva ovella. Què és el més bonic de Lleida?
En la meva família, i el primer que veus quan vens per carretera és, evidentment, la seva ovella, no? És el que més crida, també és el monument més famós. Però és que a Lleida també tens els Camps Elisis i tens moltíssimes coses.
Però, Josep Ramon, hi ha hagut una cosa que a mi em sobte des de fa com uns 10-15 anys, el bon feeling que teniu els cossos nacionals de Lleida.
Sí.
Hi ha un rotllo meravellós, no?
Mira, aquest rotllo meravellós només el vaig viure quan estava a Manresa. Manresa també es va reproduir el mateix, que tots els cossos anaven de la maneta. I això és difícil perquè no són les institucions, són les persones que hi ha al capdavant de cada institució. Val?
Efectivament, sí.
I bé, aquí doncs, ens hem trobat de que la bona harmonia continua existint doncs, en tothom, en Guàrdia Civil, amb el Cos Nacional de Policia, amb el Cos de Mossos d'Esquadra... Doncs, amb
els militars,
amb els militars, també, tothom. Vull dir, hi ha una gent que jo la considero els meus companys, perquè són companys, que a més tots treballem pel mateix, no ens enganyem.
I tots us inviteu.
I d'això se'n beneficia el primer a la ciutat, i la ciutadania, perquè quan les coses venen mal donades, És molt important que hi hagi una comunicació i una bona harmonia a nivell de jefatures. I a més, inclús quan hi ha una investigació oberta, pensa que la visió, el camp de visió de cada cos és diferent, però sempre convergeix en un punt concret. Val? I és molt important que no falli mai un dels puntals. Això és com un trípode. Val? Uh-huh. I tothom l'ha de posar de la seva part, perquè així se solucionen els problemes. I...
Tres preguntetes molt ràpides, que no tinc més temps.
Sí.
T'agrada la plec del Caragol?
A mi m'agrada la plec del Caragol. El que passa és que les grans concentracions de persones, de tota la vida, doncs sempre les he procurat esquivar.
Hi ha una cosa que també participes molt. Quants són els gegants del grup escultòric de la Paeria? Ja t'hi pillau.
Hosti, quants? Pues m'has pillau. Diria que 7 o 8.
I 12 també.
I 12 també, bueno.
Ja, que si veus alguna cosa t'havia...
M'has matat, Cosme. Mira que els vaig ballar, però no els havia contat mai. És una cosa que no els havia contat mai.
I per acabar, una pregunta per tu i et faré també un compromís. La seva ovella amb el seu turó serà patrimoni de la humanitat?
Jo crec que sí. És que la seva ovella és única. És un, pensa que és un monument únic al món. Pensa que és l'únic... primer que té el claustre més gran de tota la cristiandat. Vaig fer una mica d'història de l'art, uh-huh. i els passadissos fan 48 metres per 8 d'amplada. Això d'aquí no hi ha cap altre monument que tingui un claustre com aquest. Té el claustre obert per un dels laterals. I al mateix temps... té el claustre als peus. Tu fixa't que els claustres sempre estan en un lateral de l'església. Sempre estan en un costat.
El Josep Ramon, però aquest Xina González ja no s'acabarà d'explicar. Te deixo que acabem fent-me tu a mi una pregunta compromesa.
Que et faci jo a tu una pregunta compromesa?
Sí.
Bé, no te'n faré mai cap perquè ets amic meu.
No, a part.
I t'aprecio, doncs no sé. Què en penses de la Guàrdia Urbana? Bé.
Que estic orgullós i que en el seu moment no se li va agrair tot el que va fer. I penso que ara sí que es comencen a fer les coses molt ben fetes i reconeixen la seva tasca, i aquesta tasca s'ha de veure recompensada en les seues famílies. És a dir, que econòmicament també s'ha de notar.
Doncs moltíssimes gràcies.
Ja saps que us ho mereixeu, de veritat que sí. Jo us admire a la ciutadania de Lleida. De les multes parlarem un altre dia.
Bueno, les multes ja saps tu que són aquelles coses. La part fosca.
Doncs. Felicitats per aquest prego que faràs la propera setmana, el divendres al barri de Capon. Salut i bona feina.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Adéu-siau.
Fins ara, adéu.
Josep Ramon Ibaz, que és el nostre intendent cap de la policia local de Lleida. La propera setmana més. Jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com. Salutacions cordials. Bona tarda. Ah, i abans, el WhatsApp per parlar o per escriure al Ricard amb aquest temps de ràdio. Quin és, Ricard?
Doncs mira, el 664-526-180. A punt d'arribar a la una, buscant, com sempre, aquestes darreres setmanes, aquestes rutes turístiques de les Terres de Lleida, amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
I seguim passant pel Pallars Jussà.
Pues anem cap a l'indret d'Isona, concretament al Santuari de la Posa, i tot el parc de les petjades de dinosaure que hi ha per allí. Isona, que per si sol ja val la pena una visita, està situat a 658 metres d'altitud, al costat esquerre de la Noguera Pallaresa, al peu de la carretera que uneix Tremp amb Artesa de Segre. Isona és una de les poblacions més conegudes i amb més història d'aquesta contrada. El Santuari de la Mare de Déu de la Posa és ubicat als afores de la vila, i per accedir-hi hi hem d'anar agafant la carretera que surt d'Isona en direcció a Bóixols, una carretera que després va fins a Coll de Nargó i que tu tantes vegades sí. Has fet amb la moto. I en arribar a l'indret, que la carretera té un braçal que porta a Abella de la Conca, just a l'altre costat arrenca el camí que ens portarà al santuari. El camí és bo i l'arribada al lloc és agradable. Sembla que les dades documentals que es tenen d'aquest santuari daten del segle XVIII, quan surt referenciat en la relació de capelles que pertanyen al temple d'Isona, però els vestigis que conté indiquen que pot ser de finals del segle XI. Així mateix, cal fer esment que una antiga ara romana amb inscripcions del déu Mercuri és la que fa d'altar d'aquest santuari. La posa és fruit de diversos processos constructius. El mur de llevant conserva un absis semicircular que és l'únic vestigi de la primitiva construcció, segles XI-XII. Hi va haver una cofradia de la Verge datada el 1606 que va perdurar fins al segle XIX. Cal dir que la ple que la posa té lloc el dilluns de Pasqua i s'hi va en romeria. I al costat de l'ermita hom pot contemplar les petjades de dinosaure que val la pena de contemplar i de veure. També cal visitar el museu que hi ha a Isona, que és una meravella en aquest aspecte, i la població en si. Per tant, un bon dia, una bona excursió és el d'Isona a la Mare de Déu de la Posa. I la dita d'avui, per acabar, ens diu: no deixis mai el caminar pel córrer.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Menys de 30 segons, ja arribem als sons, als tons que ens indicaran que són la una. Busquem la darrera hora informativa, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, i després hi tornem amb els bocins d'història i també amb la informació de les noves tecnologies a l'Info COPE Lleida. Tot això aquí, des de COPE Lleida, t'espero.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Te lo hemos contado en directo aquí, en COPE. Julen Lopetegui ha sido destituido como entrenador de la selección española a 48 horas del debut de España en el Mundial. José Luis Corrochano.
El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, esta mañana en Krasnodar ha anunciado la destitución de Julen Lopetegui como seleccionador nacional a dos días de que España debute en este Mundial contra Portugal. Vamos a la sala de prensa de la Federación Española de Fútbol en Krasnodar para que nos cuente los detalles de lo que ha pasado y de lo que está ocurriendo, Miguel Ángel Díaz.
Ha dicho Luis Rubiales que no se siente traicionado por Julen Lopetegui, pero sí molesto por haber actuado a espaldas de la federación. Además, ha dicho que pidió al Real Madrid que no se anunciara la contratación de Lopetegui, pero que ya habían sido informados algunos futbolistas. Además, el presidente de la federación ha dicho que es el momento más complicado que le toca vivir, que los jugadores están afectados y que ya se han despedido de Julen Lopetegui. Además, algunos de ellos le han pedido, aunque no lo ha reconocido, que Julen Lopetegui continuara siendo el seleccionador. Nos acaban de informar de que finalmente Julen Lopetegui no va a ofrecer conferencia de prensa aquí en Krasnodar. Veremos a ver si lo hace cuando regrese a Madrid. El equipo se va a entrenar a las 5:30. A esta hora no sabemos todavía quién va a dirigir la sesión. Probablemente sea, aunque todavía no es oficial, el que era seleccionador sub-21, Albert Celades.
Así ha sonado en boca de Luis Rubiales, el presidente de la federación, la destitución de Julen Lopetegui.
Buenas tardes a todos. He comparecido aquí en nombre de la Real Federación Española de Fútbol para comunicaros que nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. Nos hemos encontrado con una circunstancia sobrevenida, con una negociación que es legítima, que no hay ningún problema por ello, pero sí que ha ocurrido sin ninguna información a la Real Federación Española de Fútbol, apenas 5 minutos antes de una nota de prensa. Vamos a tocar lo menos posible y en eso estamos, o sea que en cuanto tengamos algo que comunicar, lo haremos.
Y es noticia de hace tan solo unos minutos: el próximo Mundial 2026, después del de Qatar, se jugará en estos países: Estados Unidos, Canadá y México.
Pues no te vayas lejos, Corrochano, porque en el Mediodía COPE vamos a continuar, desde luego, con esta noticia: Julen Lopetegui destituido como entrenador de la selección española. Y contamos también que Iñaki Urdangarín deberá entrar en la cárcel en los próximos 5 días. La Audiencia de Palma le ha entregado su orden de ingreso tras ser condenado a 5 años y 10 meses de prisión por el Supremo. En la Audiencia de Palma está nuestra compañera Mame Municio.
Hasta el lunes le da de plazo la audiencia a Iñaki Urdangarín para que entre en prisión. Llegaba a las 12:15 y apenas ha estado 12 minutos dentro de la sala. Semblante serio al entrar, pero sobre todo al salir, donde con largos pasos ha salvado la distancia hasta el coche, cerrando la puerta inmediatamente sin esperar a su abogado siquiera. Mientras, una veintena de curiosos le han gritado:
¡Iñaki, Iñaki!
Ahora hasta las 2. Tiene de plazo el expresidente balear Jaume Matas para llegar a la audiencia. Es el tercer condenado en este caso NOS. No obstante, parece que tendría decidido ingresar hoy directamente en una cárcel de Madrid.
Hay más noticias en este miércoles 13 de junio que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
En Mediodía COPE vamos a estar pendientes del traslado de los 629 inmigrantes del Aquarius. Han sido repartidos en otros 2 barcos más y viajan ya rumbo a Valencia. Todo apunta a que llegarán a España el sábado. La polémica rodea al ministro de Cultura tras conocerse que fue condenado a pagar 366.000 euros por fraude fiscal. Maxim Huerta le quita hierro, dice que pagó la multa y asunto terminado. Desde Podemos, Pablo Iglesias pide su dimisión o exige a Pedro Sánchez que le cese.
Creo que sería razonable. Un ministro que ha defraudado Hacienda no debe ser ministro, y creo que sería enormemente triste que el gobierno de Pedro Sánchez tuviera que convivir con ministros reprobados como los que tenía el Partido Popular.
La receta de Pablo Iglesias es muy diferente a la que dio con los problemas de Monedero con el fisco o cuando se conoció que Echenique no tenía dado de alta a su asistente. Y respuesta de Bruselas a un asunto que preocupa a cientos de agricultores españoles. Considera inaceptables los aranceles de Estados Unidos a la aceituna de mesa española. El Departamento de Comercio norteamericano aumenta los aranceles de entrada en su territorio de aceituna negra. Pasa del 21% en vigor hasta un 34%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
En el espejo de hoy nos acercáis al día a día de la comunidad cristiana en un país como Marruecos.
Sí, porque el salesiano español Cristóbal López Romero es el arzobispo de Rabat, una de las dos diócesis de ese país, desde comienzos de año, y en una entrevista al digital Vatican Insider ha contado cómo es ese día a día. Aunque existe una minoría extremista, la mayor parte de los musulmanes marroquíes está abierta al diálogo y al conocimiento del otro. Los cristianos son unos 30.000 en la diócesis de Rabat, casi todos están extranjeros, y practican con sus vecinos musulmanes el diálogo de la vida cotidiana, en la escuela, en el trabajo o en proyectos como el que Cáritas tiene para sostener a los migrantes. Los cristianos pueden profesar libremente su fe, pero está prohibida la evangelización, aunque el arzobispo observa que algo se está moviendo en el campo de la libertad de conciencia. Más cosas relativas a ese día a día de los cristianos en Marruecos, dentro de un ratito en el espejo.
En una media hora, lo escuchamos como siempre, con atención. Gracias, José Luis.
Y hasta luego.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ara mateix 6 minuts per sobre de la una d'aquest dimecres 13 de juny del 2018, hores d'ara. Hem guanyat 2 graus, eh? En tenim 26 a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica. De seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González parlant dels bocins d'història dels nostres carrers, i de seguida parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida. Però abans, Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimecres continuarem gaudint del sol, cel poc ennuvolat, però sí que a la Vall d'Aran continuem encara amb un cel molt tapat, amb precipitacions que van caient tot el dia. Han de persistir, de fet ha de ploure força, en torna a 40 litres per metre quadrat en 12 hores. Les temperatures tornen a pujar avui. Hi haurà màximes de 29 graus a Lleida, també a Balaguer, a Tàrrega màximes de 27, a la Seu d'Urgell arribarem als 23 i a Vielha 17. El vent bufa de l'oest, és suau, però pot ser més intens cap a la meitat sud del territori. Demà dijous continuarem amb pluges ja més febles, sobretot al matí a la Vall d'Aran, i a la resta jornada assolellada com la d'avui. Les temperatures tampoc no variaran, amb mínimes de 14 a Lleida, 12 graus a Balaguer i Tàrrega, 11 a la Seu i 10 graus a Vielha, i el vent bufarà ja més suau i més variable també.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que està aquí amb nosaltres, així que el saludem ja, el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Pues aquí una mica amb la ressaca de la commemoració del centenari de la Sovella.
T'estava traint ja, el subconscient, amb la ressaca ja de la declaració.
Sí, sí.
Tens ganes de dir-ho, això, eh?
Uf, home, jo crec que sí. Això és d'aquelles fites que espero viure per poder-la veure i poder-lo dir i celebrar-ho amb tota la ciutadania.
Escolta, jo penso el mateix, i a més crec que tenim exemples molt propers que han sigut un abans i un després. Potser el... Bueno, jo almenys el que he viscut més ha sigut la... Perquè el coneixia molt abans, la Vall de Boí.
Sí, sí, sí.
Si la Vall de Boí té un abans i un després, clar, evidentment sí. Va tardar uns anys,
sí.
Però des de que es va declarar patrimoni a com està avui en dia...
Ha canviat moltíssim.
Que podem criticar-li mil coses, si voleu, eh? Sí, sí, sí. Però jo ho coneixia des de fa 30 anys. Per tant, sé com estava abans i sé com està ara.
Correcte.
El salt és... és enorme.
Sí, no, no, totalment, totalment.
I jo aplicant-ho més o menys al turó de la Seuvella pot ser increïble.
Sí, 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 no, no, jo crec que amb això serà un revolució i sempre he cregut que, a part del reconeixement artístic que s'ho mereix, l'arribada de gent que vindrà a veure, que fan turisme de patrimoni mundial, perquè, clar, és com qui va fer restaurants...
Hi ha molta gent que sí. Trie aquestes coses sí, per viatjar.
Sí, perquè, clar, és una garantia de que té qualitat, exactament. Per tant, és una manera de fer, com el que viatge pues, seguint paradors, per exemple, de turisme com a hostatgeria,
correcte.
O el que va a veure restaurants de guia Michelin d'una estrella, pues, per exemple, pues, és el mateix, exactament. Uh-huh. És un altre criteri. En aquest sentit, aniria molt bé per la ciutat i per la economia.
Uh-huh.
És el que sempre diem. No portarà diners directament, però indirectament aportarà, a part de...
Que bé, porta gent i després se gastaran correcte. Més o menys, però sí. Alguna cosa es gastaran.
Però exactament.
Ja és un plus.
I tant que sí.
Joan Ramon, en fi, esperant que arribi això...
Sí. Llavors, en aquests 100 anys ha canviat molt les mentalitats i tot, i ara voldria fer una referència amb una idea que, com a historiador, a vegades ens agrada també conservar les coses i els monuments com és natural i passar-les el patrimoni als nostres successors, als que vindran després de nosaltres. Però hem de ser conscients que en la història de la Terra ha hagut un canvi brutal de paisatge, d'animals, d'espècies, de tot, i que tot està canviant. I que el que ara vols salvaguardar, no saps quant temps es salvaguardarà. Hem de ser realistes i que com tot té un fi, hem de ser conscients. I això ve, jo crec que ara tenim dues anècdotes per comentar-lo. Per una banda, l'estrena de l'última part de Jurassic World, uh-huh. que a més l'ha fet un català de Barcelona, el qual, bueno, l'Spielberg aquí que aposti per un director de cinema de Catalunya, pues està bé. I és aquesta idea de recuperar un món perdut com és el món dels dinosauris, amb tot el que implica de mite i de més, i que els dinosauris fa
i de perill, eh?
Fa més de 120 anys que han desaparegut, per descomptat, però que aquí a casa nostra existien els dinosauris. Aquí a Lleida no, perquè aquí estaven en un bar. 120 milions d'anys.
Ah, 120 milions.
Sí, 120 no. milions. Sí, l'he dit així molt de pressa, però són
120 milions.
Milions d'anys, exactament. Els últims dinosauris són de fa 120 milions d'anys, i precisament els últims dinosauris, que no són els que surten a la pel·lícula, perquè aquests són els de l'època forta dels dinosauris, uh-huh. els de casa nostra ja eren els últims i eren més petits.
Eren més petits.
I eren els que estaven a la conca de Tremp, que llavors estava
allà... O sigui, aquí a quatre passes,
exacte,
eh?
A la platja, llavors estava allà el mar, el que és Isona...
Aquesta és l'altra.
Nosaltres estaven al mig del mar, el que seria Lleida, tot aquesta zona actual, en aquest sentit, i la platja estava allí. I els dinosauris, per això s'han trobat allà pues, petjades de dinosauri, que anaven per la platja i han quedat allà les improntes, i els ossos d'un dinosauri inclús, que es diu així, dinosauri isonensis, perquè té aquest nom d'aquí, no?
Saps que ho vaig descobrir l'any passat visitant una exposició, i ara ja res, no té res a veure amb el tema, vaig descobrir el CaixaForum, justament feien una exposició, crec que deu fer un any o més, del mar Mediterrani.
Ah, sí, està
de molt. I vaig descobrir que va haver una època que el mar Mediterrani va estar sec.
Sí, sí,
totalment. Pels moviments de terra
es va
assecar, fins que no es va tornar a obrir per l'estret de Gibraltar.
Llavors va ser una cascada brutal.
I llavors sí, va tardar no sé quant temps a tornar-se a omplir.
Sí.
Però clar, és el que dius, donem per fet que el mar sempre ha estat allí, la platja, anem a Cambrils i tal. No, que va haver uns anys que no hi havia mar.
Correcte. Perquè això porta...
I qui diu això diu doncs sí. Que aquí fos mar a la zona de Lleida, però clar, depenent del moment de la història.
Correcte, perquè tots, suposo que els encenten, han estat conscients d'aquesta erupció d'un dels volcans sempre més pacífics, però costant, que és el de Hawaii, el
sí,
de Hawaii.
Sí, sí.
I les imatges que estem veient allà,
sí,
aquells rius de lava que estan aportant, uh-huh. i aquelles carreteres i aquelles cases que es veu la lava allà de quasi bé 2 metres que està arribant, aquella lava es quedarà allí. Es petrificarà
sí,
i es convertirà en una muntanyeta. Per tant, aquell paisatge ha canviat per sempre més, ja. Això vol dir que al llarg de la història de la Terra ha hagut erupcions de Kilauea 1001, altres erupcions més violentes, algunes explosives, algunes han trencat illes, com per exemple pues, la que va passar al Krakatoa o la que va passar uh-huh. a potser a l'illa de Santorini a la Mediterrània. Vull dir que aquests canvis forts que els pot veure una persona, com són aquests ara del Kilauea, s'han produït sempre. Però després està els canvis que a vegades són més contundents, però que són constants, que és la pròpia erosió dels materials que s'estan sortint a l'aire lliure. És a dir, això és com una persona o com un cotxe. Un cotxe, quan lo compres, te val tant, però quan surt del garatge ja saps que te comença a baixar de valor. Sí. Pues lo mateix. És a dir, quan una muntanya ha sortit el magma aquest del Kilauea, en quan està a l'aire lliure ja comença a erosionar-se, ja comença a modificar-se. I, per tant, aquests canvis són els que fan que el paisatge actual sigui el que ara en tenim i que, evidentment, la vida humana, pues, si calculem això, un promig de vida d'uns 80 anys, aquests canvis que són tan, diríem, lents, moltes vegades costa de valorar com poden arribar a modificar els paisatges, però poden provocar, pues, això, l'aparició d'illes, la desaparició d'illes, i fins i tot el que comentaves abans, la gent suposo que ja ha sentit parlar de lo que són les plaques, que són els continents, sí, que són com unes grans
tectòniques, sí,
com unes grans bases que estan flotant sobre aquest magma que hi ha per sota i que se van desplaçant sobre la Terra, i que quan xoquen entre si, és el que va passar aquí, quan van xocar la placa europea, la placa ibèrica i la placa africana, van deixar tancat el mar que quedava sec, i quan se va poder separar una mica i va haver el trencall per l'estret de Gibraltar entre la placa ibèrica i la placa africana, doncs va tornar-se a emplenar aquest que era el mar Tetis, com se deia antigament. Uh-huh. Això vol dir que aquest canvi és constant, i s'està produint, i si ara aterríssim el que hem dit abans, a l'època del Jurassic World d'aquí de casa nostra,
no coneixeries
res, perquè no hi ha res de res, tot és diferent, a part dels animals, que seria totalment diferent. És a dir, on estan les muntanyes hi hauria aigua, i on està l'aigua hi estaria la terra, i per això hem de ser conscients d'aquests canvis. I aquests canvis crec que també és interessant recordar-los, perquè quan tens la possibilitat de viure algun fet com és el d'aquests fets del Kilauea o d'algun uh-huh. altre serralada d'aquestes que surten o de més, però potser d'una manera més discreta, ara que han plogut tant aquesta primavera, hem pogut veure pues, aquestes esllevissades que n'hi ha, sobretot als congostos, que també afecten i tapen carreteres, i inclús alguna tan brutal com les que va veure al Castell de Mur, en la pista que anava del Castell de Mur a Sant Esteve de la Sarga, que malauradament va empaitar casualitats de la vida a dues de les persones.
Home, allò
que
això
es passaven. Sí,
el problema de la mala sort i de l'estadística.
Sí, la mala sort i de l'estadística, perquè veritablement...
És una carretera molt poc transitada.
Correcte.
Dir, si la comparem amb una A2, per exemple.
Sí.
Però és que a més, hagi l'esllevissada, que agafi a un vehicle que està passant al moment i que a sobre li caigui a sobre, per entendre'ns,
sí.
No sé si al final... Bueno, no ho sé.
Sí, allò del destí...
De totes maneres, clar, si tu mires allí, estan allí, sí. Doncs es veu una esllevissada. Però jo vaig veure una imatge aèrea i és tota una cornisa...
És el que volia dir. Són aquestes coses que constantment estan caient les pedres.
Que, clar, ja, ara mirant-ho, i és veritat que, de veritat, que el ser humà, no sé, a vegades, fins que no passa, no te n'adones, no, Però, clar, quan tu mires, dius, ui, si és que està realment està bé avisant això, no?
Sí.
Perquè hi havia hagut moviments previs.
És que és això, és que aquests moviments s'estan produint sempre, passa que aquest va ser contundent i, de moment, no havia avisat gaire, però clar. Poden passar. És com quan hi ha un terratrèmol que tampoc t'avisa massa. Recordaran, potser els oients farà... Potser ja fa anys, perquè el temps passa volant. Va haver també una balma com aquesta, perquè, a fi de comptes, aquesta cornisa que va caure tenia una balma, és a dir, que havia una cova a sota, uh-huh. aquesta cova que hi havia a sota tenia una ermita, fins i tot, que d'aquestes troglodítiques, que també ha quedat coberta per la pròpia...
Sí, se la van dur.
Se la van dur del tot.
A més, havia un poble allí
fa
molts, molts
anys. Un poble
antic
medieval, per això t'he dit que aquests que van construir el seu poble allí, potser fa més de 100 anys que el van construir, més de 1.000 anys sí, que el van construir, i en aquests 1.000 anys no havia hagut més que alguna caiguda de pedres, i a vegades s'abandona perquè al final veuen que no és estable i per això l'abandonen. I d'aquestos en tenim molt al Prepirineu, de pobles troglodítics que es diuen, no? I fins i tot hi ha coves d'aquestes prehistòriques que les que se troben més bé és perquè ha caigut una esllevissada i ha tapat les entrades. I troben un forat que després ha produït i trobes les coves intactes. Recordem, per exemple, Altamira, les pintures d'Altamira es van trobar tan perfectament conservades perquè estaven totalment colgades, i ara el que s'ha fet en la reconstrucció de l'accés a la cova d'Altamira és virtualment fer una recreació de com seria l'entrada de quan estava
que no era per on allí. Entrem ara,
no, ara s'entra, no, tampoc s'entra a la cova, però l'entrada que hi ha mm-hmm. és un foradet petitó, que és el que va trobar aquell gos d'aquell caçador que per casualitat se li va colar per allí.
Quantes en deu haver? que no s'han trobat.
Exacte, exacte.
Quantes en deu haver?
Aquesta és l'altra
història. Perquè és el que diem, la terra, és el que estem dient avui, la terra sí, està viva, sí, la terra es mou.
Sí, i per exemple, d'aquestes pedres, bueno, no sé, també malauradament, i bueno, jo també vaig tenir l'experiència que va ser una pedreta petita, però passant per escales, allò que te cau en el cotxe i t'aixafa el parabrises. Va ser solament per aixafar el parabrises. Però al cap d'uns mesos, a una altra persona li va caure una i que va fer ferit al que anava de copilot. Vull dir que és el moment aquell, la casualitat que passa, és clar, jo és una carretera més transitada, la de la Vall d'Aran.
Sí, sí, però no deixa de ser molta casualitat.
Però vull dir que aquestes pedres que van caient i que quan plou passes per carreteres i veus que van caient, clar, aquest problema que va tenir aquí al Castell de Mur, veritablement és contundent. I deia això, que recordaran els oients que fa uns 10 anys aquí a Juncosa, a les Garrigues, també havia una balma que estava habitada i també va caure i va matar a una persona que encara estava dintre. Vull dir que aquests canvis, que originen canvis en el paisatge, perquè aquest paisatge no tornarà a recuperar-se, en el sentit d'aquesta de l'esgrisada, perquè ho recuperis, estan produint-se constantment. I aquests canvis, passats a escala menor, doncs, per exemple, els tossals que tenim aquí a casa nostra, a vegades a nivell arqueològic, per exemple, a la zona de Massalcoreig, hi ha uns tossals que veus les ceràmiques de la gent que estaven habitant en aquell tossal, els trobes a les vessants. L'arqueologia antiga deia pues, que si es trobava la ceràmica a la vessant vol dir pues, que allí havia estat el poblat, als peus del tossal. Els estudis geomorfològics demostren que no, que el tossal havia estat habitat al cim. És a dir, que el que ara n'hi ha, que és potser un parell de metres de plataforma, fa simplement, estem parlant de 2.000-3.000 anys,
no
havia hagut una plataforma allí d'uns 20 o 30 metres i que s'ha erosionat tot, ha perdut, i les restes d'aquelles cases i d'aquelles ceràmiques s'han anat totes avall. Això què vol dir? Que si anéssim ara simplement això, a l'època d'Indibi Limantoni o a l'època anterior d'Indibi Limantoni, aquell tossal veuries un poblat a dalt, com per exemple Puiggròs, per situar-nos, un poblat que tenim aquí a les Garrigues, i que ara actualment el que veus és un cono, és a dir, és una, com una piràmide. Vull dir que el paisatge està en constant canvi per pròpia obra natural, que després l'home actua encara moltíssim més en el canvi.
Sí, sí, sí.
En el conreu, l'alteració que fa de treure boscos, de cremar-los, de provocar conreus artificials, de portar aigua, de treure aigua, a vegades inclús els tossals, per exemple, el tossal de la Seu Vella, pel fet d'haver construït la fortalesa moderna, ha contribuït una mica a evitar aquestes erosions, perquè fa com uns murs de contenció que evita. Passes que a vegades no s'acaba de consolidar bé i després el propi tossal segueix la evolució i la pròpia muralla cau, que és el que ha passat actualment, no? Que cau aquesta muralla.
És veritat, però el turó de la Seu Vella, sense cap mena d'acció humana, per entendre'ns, potser seria molt més petit.
Sí, segur, s'hauria reduït.
Vull dir, pel tema de l'erosió,
eh? I a més, això és el curiós també, la majoria de tossals, això amb un estudi que vam fer també amb un company de geomorfologia, el José Luis Peña, que és el que va portar-lo, els tossals que tenim, per exemple, doncs, per la zona d'Alcarràs, per dir alguns exemples, o el tossal de Moradilla, aquest que tenim, entre la vessant nord i la vessant sud dels tossals hi ha una diferència total.
Clar.
La vessant nord és una vessant en la que hi ha més obaga, hi ha més humitat. Aquesta poca humitat que hi ha permet que aparegui una vegetació que, encara que sigui l'estepària de timons i de més, fa que quedi arrelada la terra i no marxi tant, no s'erosioni. Pel sud, el tossal
bona observació és.
Desapareix aquesta terra i se produeix. Llavors, el perfil d'un tossal, lo veus pel costat nord, que és suau, després està el cim més o menys cascat, depèn del que hagi erosionat, i per l'altra banda, per la sud, està totalment trencat i s'està contínuament erosionant.
Curiós.
I clar, si no ha hagut intervenció humana que l'hagi parat en alguns pobles, doncs això es produeix. Per tant, el paisatge està en permanent canvi, no? I això implica doncs, que hem de ser conscients simplement, no cal alarmar-se ni preocupar-se.
No, perquè... no, més que res perquè l'escala humana, doncs, home, en veiem algun de canvi d'aquests, però costa, eh?
Sí, sí, però allò que dius a vegades, això és per tota la vida, sí, per tota la teva vida, però tot ha canviat.
Correcte.
I al llarg de la història de la Terra, doncs, bueno, inclús com a espècies ha hagut moltíssimes i demés.
No? I tant. Escolta, fem una pausa...
Sí, parlem d'un carrer que parlarem també d'aquestes coses més.
Vinga.
Si piensas que es un buen momento para revisar lo que pagas por tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
¿Cómo?
Es que decir patata es decir hijolusa. Marcas como la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas para microondas Baby Pat. Todas ellas patatas hijolusa. Patatas de la mejor calidad.
Patatas hijolusa.
Y ahora con patata nueva de temporada. Búscalas.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá!
Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
Bien.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000. Está pasando. Estás en Cope.
Bueno, pues, damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Lechti.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, ¿por qué no?
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche, de lunes a viernes, a 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de Cope.
Está pasando mientras pones las calles, a 4:00 a.m. con Carlos Moreno El Pulpo, el programa líder de audiencia en su franja.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en Cope.
En la noche del sábado,
prepárate para una sorpresa.
Programa doble de un Schwarzenegger.
¿Bromea?
Muy bien acompañado.
Jamás puedo bromear.
Danco, calor rojo.
Es demasiado ruso para mí.
Y desafío total.
Cuento contigo, amigo.
Dos de Schwarzenegger.
Todo está en tus manos.
El sábado por la noche, cine sin cortes en 13.
Es la hora de poner a prueba tu creatividad, porque cuando te enteras de que en Verti te dan 3 meses gratis al contratar tu seguro de moto, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como que eres un gran amante de los animales y no quieres matar ningún mosquito con el casco. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Doncs apa, que parlem de carrers.
Quin carrer? Pues jo penso que en homenatge als canvis de paisatge i parlant dels dinosauris que hem dit abans, anem al carrer Serra del Montsec.
Ah?
Perquè hi ha aquesta muntanya magnífica que tenim a Ponent, aquesta que és la gran muntanya del Prepirineu, la que te convida a sortir de la plana definitivament i anar-te cap al Pirineu, però que encara quede quasi bé 60 o 70 quilòmetres per arribar al Pirineu.
Està a mig camí.
Sí, sí. Però que té una personalitat brutal. I aquesta muntanya és característica de la gent que va a excursionisme per allí a trobar petxines, fòssils, i si excaves inclús en la zona aquella de Mellà, per Rúbies, inclús hi ha una pedrera clàssica que s'ha excavat i s'han fet diverses campanyes de paleontologia on s'han trobat també restes de dinosauris i demés. Clar, trobar petxines i trobar restes òssies en aquella muntanya que té més de 1.000 metres d'alçada, què vol dir? Que tota aquella terra que està en aquella muntanya abans estava en el fons del mar. Aquells dinosauris que estaven per la conca de Tremp, el mar que tenien, lo tenien al davant seu, i aquestes capes de terra que es van depositar per l'erosió d'unes muntanyes que llavors hi havia, que no són les actuals, anaven caient en el fons d'aquest mar. I aquestes capes, pues, com passa actualment en el fons del mar, se van depositant, van sobreposant-se segons va passant el temps, i arriba un moment que se seque aquell mar, perquè inclús ha quedat ja sense aigua, perquè ha pujat tant, s'ha colmatat tant de terra, que llavors queda pràcticament sec. Si això se produeix en què hi ha el moviment aquest tectònic de xocar les plaques, aparició llavors en el xoc de la placa ibèrica, en la placa europea, en aquest xoc se produeix el xocar, pues, si tots fem aquesta prova, comencen a pujar els materials, sí. És el Pirineu que està pujant, i al pujar el Pirineu fa que aquestes capes que estan al peu del Pirineu, aquestes que estaven horitzontals, comencen a inclinar-se, comencen a lliscar, i el Montsec, originalment el Montsec estaria uns 30 o 40 quilòmetres més al nord, i ha lliscat al lloc que està ara, i veiem, si es fixem, per exemple, a Terradets, es veuen les capes aquestes,
sí,
totalment,
sí,
inclinades, inclús a la zona de Cameras, que no és el Montsec, estan en cunes verticals completament, i per tant es veu com ha evolucionat aquest paisatge, clar, d'una manera lenta, però imaginem-nos el canvi que s'ha produït, el que era el fons del mar i totes aquelles capes de terra com s'han anat removent i canviant. Aquí a les Terres de Lleida aquests canvis no són tan tremendos perquè encara tenim les capes horitzontals. Quan excavem el subsol nostre, aquí també teníem un mar fins fa uns 30 milions d'anys, on estem actualment, aquí on està la Cope, doncs aquí fa 30 milions d'anys
estava el mar. Bueno, el mar.
Però ja s'havia començat a formar el Montsec i tot això, però aquí el mar, llavors l'erosió del Montsec és la que contribuiria a emplenar aquest mar que tenim aquí. I aquí quan s'escava, per fer els fonaments de les cases, surten les capes horitzontals d'arenisques i de margues, o d'argiles, però aquí encara estan horitzontals, encara no s'han plegat. No, s'han plegat, i d'aquestes capes que sí que s'han erosionat en superfície ha originat els tossals aquests que comentem, que tenim alguns, com el tossal de la Nora del Col·legi, el tossal de Pedrós aquí al Batàrrec, o el tossal de la Seu Vella, o el tossal de Montmeneu, que és aquest que hi ha al sud del Segrià, que és una prova, el tossal de Montmeneu, que són quasi bé 600 metres d'alçada sobre el nivell del mar. Hem d'agafar el tossal de Montmeneu i projectar una línia horitzontal al terra i emplenar-la tota de terra, i amb això veuríem la quantitat de terra que hi havia aquí en aquesta plana i que s'ha marxat tota cap al mar, cap al Mediterrani. Queden d'aquesta quantitat de terra, doncs, aquests tossals, que per una sèrie de circumstàncies, que havia roques més dures i de més, s'han mantingut. Llavors, el carrer Serra del Montsec fa un homenatge a aquesta serralada magnífica, que està dividida més pel riu Noguera-Ribagorçana i el riu Noguera-Pallaresa en tres serralades. El Montsec més alt és el Montsec d'Ares, el que està sobre d'Àger, el Montsec de Rúbies, que té el Puig del Mirapallars, i el Montsec d'Aragó, que és el més baixet, que està a l'altre costat del Roger de Bagossana, de Montrebell, aquest congost magnífic. El congost d'Ares potser és el més emblemàtic, perquè a més des de dalt, doncs ara la gent se llança i fa parapente i altres coses més.
Alguns, eh?
Jo no. Exactament. Té l'ermita de la Pedra baix, una ermita emblemàtica, que també precisament han caigut pedres, i darrerament s'ha parat l'accés a aquesta ermita per evitar que hi hagi accidents d'aquest tipus. I des d'aquesta serra l'alada, bueno, les vistes a la nit són magnífiques, és skyline.
Bueno, el que m'està quedant clar
Starlight,
és que la Serra del Montsec t'apassiona.
Sí, com a excursionista d'origen, és una d'aquestes que li tens un carinyo especial. I crec que s'ha aconseguit, això és un plus. Primer, que el seu cel estigui considerat un Starlight,
sí,
i després un geoparc, que estigui considerat el geoparc natural, tot el conjunt, Serra del Montsec i tota la conca de Tremp, des de la UNESCO, doncs és un reconeixement d'aquests valors naturals, d'aquest paisatge magnífic que tenim. I el carrer, que no l'ha acabat de dir, és el carrer que hi ha entre el carrer Magí Morera i el carrer Passeig de Ronda, aquests xalets que tenim en aquella zona, és el venint de Doctor Fleming, seria el segon carrer que està passat el mercat de Fleming. Per tant, aquest carrer curtet fa un record d'aquesta serralada magnífica en una sèrie de carrers que també estan dedicats a altres muntanyes, com els Pirineus mateixos.
Molt bé, doncs, aquí queda. Joan Ramon González, que tinguis bona setmana.
Lo mateix a tots, i que pugeu al Montsec, que val la pena també fer toms per allà dalt.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Si piensas que estás pagando demasiado por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ella tenía razón. The Keunink nos ha cambiado la vida. Desde que decidió que nuestras nuevas ventanas tenían que ser The Keunink, disfrutamos mucho más de estar en casa. Sin ruido, sin molestias, juntos.
¿De qué hablas, Paco?
Cariño, tenía razón. The Keunink nos ha cambiado la vida. De quear en casa es fantástico.
De quear. La nueva forma de disfrutar de tu hogar con The Keunink, la marca líder de cerramientos en Europa.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Hola, vecina. ¿Ya he visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Llega la declaración de la renta y con ella, la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Y
ara sí, arriba el moment en el que parlem de noves tecnologies. Ho farem, com sempre, a l'espai InfoCope Lleida, que ens du cap a les dues de la tarda, que ens trobes a internet, a www.infocopelleida.com, i que sempre estem ben acompanyats. Avui amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també amb el David Casero. David, què tal? Bon dia.
Muy buenas tardes, chicos.
De què parlem avui, Jaume?
Doncs sabíeu que Catalunya és el segon territori de l'Estat en acudir a internet per adquirir productes?
No, mira.
Anda, ¿por qué será?
Per comprar, eh? No només per mirar, eh? Per comprar.
No, sí, per adquirir, per adquirir.
Ahí.
Com va canviando la tendència?
Que se gasta, però se mira.
I sabeu que preferim buscar productes a través de dispositius mòbils?
Home, això...
Que no d'altres dispositius?
Sí, qualsevol... Jo crec que l'accés a la xarxa ja és... I el dispositiu mòbil és el rei, eh?
Sí, sí, lo tenemos clarísimo. Además, ya desde que
bueno,
no lo
pulso... Clarísimo.
Oh, oye, Siri, búscame.
Doncs no digues oye, Siri, que s'activen todos.
S'activen todos aquí.
Doncs són dades que certifiquen com estem evolucionant dia a dia.
S'ha activat.
Sí, tanto.
Bueno, jo el tinc aquí en stand-by, apagadet, eh? No pot molestar, que estem aquí en directe. Doncs són dades que certifiquen com estem evolucionant dia a dia en aquest entorn digital. Però això ho explicarem tot plegat a l'entrevista TIC. Després, com sempre, farem aquesta petita pausa pel concurs d'adivinar la cançó o l'any o
avui,
aquesta sorpresa.
Avui és fàcil, jo crec que ja l'hem escoltat. Però mira, m'apeteixi, ara que sembla que ve el bon temps, almenys a la zona de Lleida...
És festera, doncs guitarra, estiuenca...
Bueno, és guitarrera, però...
Contemporània, molt enrere.
Sí. Això no t'ho dic. Que ho hauràs de descobrir.
Bueno, va, és la sorpresa. Després de la música, continuem amb la notícia del passat o efemèride, i després, com no, la tertúlia Fric. Avui, doncs, parlarem d'aquesta polèmica app de la Liga, que espia mitjançant el seu micròfon del teu telèfon.
Bueno, és tremendo, això, eh?
I, com no, l'E3, la fira dels videojocs de Los Angeles, Sony, Microsoft, Nintendo, els tres grans del sector gaming, que, bueno, han agafat i tenen tota la màxima expectació. Tot això d'aquí ho parlarem tot plegat a la tertúlia, Fric. I com no, sempre, el millor, aquests tres minuts finals, aquest temps rader, lo bo ens guardem sempre. Saps allò que lo millor tu ho guardes pel final? Mm-hmm. Doncs això és el que ens guardem pel final. Aquestes idees, aquestes fantàstiques solucions i comoditats que ens porta sempre l'espai tecnològic del carrer Segòvia número 4. I com no, si no podeu anar al carrer Segòvia, a internet, espaitecnològic.cat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet, infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Y ahora sí, Jaume, la entrevista del día.
Si habitualmente comentamos tendencias hacia dónde evolucionamos, hoy tenemos el dato que lo certifica. Cataluña es la segunda región que más acude a internet para adquirir productos. Y si damos un paso más, los catalanes prefieren buscar productos a través de dispositivos móviles. Son datos proporcionados por Idealo.es, el comparador líder de precios y productos a nivel de España. Y para comentar con detalle esta información, tenemos con nosotros a Laura Sales, responsable de comunicación de Idealo.es. ¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y bienvenida aquí a Cope Lleida. Laura, ¿cuál sería el orden de los territorios en internet para adquirir productos a nivel español?
Pues como muy bien habéis comentado, Cataluña se sitúa en segunda posición y la primera sería para Madrid. Y sorprendentemente, los andaluces son la tercera comunidad que más acude a internet ya para comprar.
Y en vuestro estudio comentáis que los catalanes usamos más el móvil para buscar internet que otros dispositivos. ¿Esto es reciente o ya llevamos un tiempo utilizándolo más el móvil que otro dispositivo?
A ver, el boom de los dispositivos móviles empezó ya hace varios años. Nosotros hicimos el primer análisis ya centrándonos en tanto tablets como smartphones hace 2 años y ya nos sorprendió bastante la cifra. En ese momento vimos que hasta un 62% compraba de dispositivos móviles, pero en ese momento agrupamos tanto tablets como smartphones. Lo que hemos podido ver ahora es que el consumo el acceso a las tablets para comprar online ha bajado muchísimo y ahora cuando hablamos de compras desde dispositivos móviles nos referimos directamente a smartphones, que es lo que está subiendo mucho.
Uh-huh. ¿Cuánto más se usa el móvil que el PC? ¿Qué porcentaje has comentado? ¿Perdona?
La media en Cataluña es 50,9. Sí que sí, tan sí, solo sí. En Cataluña es más, es superior a la media. La media a nivel nacional está en 45%.
O sea, ya lo que habla el anuncio, buenos días, Laura, es que ejecutamos la compra, ya no solo las búsquedas, sino que ejecutamos la compra desde el móvil. Hemos ido reduciendo pantalla, o nos ha dado más confianza, o... ¿Por qué crees que
ahora ya...? Exacto, es un poco los dos factores. El hecho en general, confiemos muchísimo más en el mundo online, ha ayudado muchísimo en ese aspecto, porque hace unos años nos daba miedo introducir el número de la tarjeta de crédito, dar datos confidenciales, en general, desde el ordenador. Ahora hemos superado esa barrera y ya confiamos muchísimo más en las compras online, y eso también se demuestra en el consumo móvil, porque antes es verdad que usábamos el teléfono tan solo para realizar consultas y esperábamos a llegar a casa a realizar la compra, y eso hemos visto que ya no sucede. Y aún así, también teníamos la curiosidad de ver por qué ese crecimiento no se dispara todavía más, porque en realidad vamos con el teléfono móvil a todos lados. Y les preguntamos un poco a nuestros usuarios qué es lo que les sigue frenando, y el tamaño de la pantalla es lo que respondieron más usuarios. De hecho, casi el 40% de los encuestados respondieron que es lo que los frena más. Uh-huh. Ya dejando de lado, ni mencionaron el tema de desconfianza, nada de eso. Solo centrándose en la comodidad.
¿Los tablets estarían incluidos en estos dispositivos móviles, o es este 4% y algo que baila entre PCs y móviles?
Exacto, ese 4% están solo las tablets. Los móviles ya son los reyes de las compras compras online.
Parecía que el tablet estaba un poquito más posicionado, ¿no?
Bueno, yo creo que ha sido una evolución, ¿no? Del ordenador, comprábamos en el ordenador, pasamos al tablet porque todavía es una pantalla grande y nos creemos que es casi un ordenador, cuando nos damos cuenta que es un móvil y pasamos a la confianza del móvil. Es más, tú fíjate, ya ahora mismo ya las identificaciones, hasta en muchísimos bancos, o con la huella dactilar o con el Face ID, estás haciendo una transferencia, con lo cual, bueno, son seguridades.
¿El móvil ha ayudado a incrementar usuarios, o son los mismos que antes accedían por PC y ahora lo hacen por móvil?
El móvil ayuda a llegar a otro tipo de público que a lo mejor de otra forma no conseguías verlo, porque el uso de las redes sociales en este sentido nos ha ayudado mucho, por ejemplo, en el caso de Ideal, a llegar a un perfil de usuarios a lo mejor que no coincide con el que cogería el ordenador y haría una búsqueda en Google. Porque desde Google llegamos a nuestros usuarios por el posicionamiento orgánico, digamos. En cambio, desde el dispositivo móvil adquirimos muchísimos usuarios desde Facebook, por ejemplo, donde damos a conocer nuestros productos, las ofertas de la semana.
Ya no hace falta navegar para buscar y encontrar. Digo, y tenemos claro que todo el mundo busca, encuentra, si compran es porque lo han encontrado, pero un chafardeo, como dicen aquí. ¿Qué es lo que más se busca?
Pues tecnología es lo que más se busca, con muchísima diferencia. Y dentro de tecnología, si vamos afinando un poquito, los smartphones. Segunda posición.
O sea, desde el móvil busco móviles, ¿eh? ¡Ojo!
Exacto.
Aquí. Esto es profundo.
Después tendríamos ya todo lo de moda, sobre todo calzado. Y sorprendentemente, el tercer bloque de productos que más se buscan son todos los relacionados con el cuidado personal, belleza.
Uh-huh. Si profundizamos en el tipo de perfil y hablamos de sexos, ¿tenemos aquí igualdad?
Pues de Cataluña y el resto de España se han podido apreciar muy, muy pocas diferencias. El perfil, el prototipo, digamos, de comprador online es varón, de entre 35 y 44 años. Y allí no hay diferencias, coincide bastante. La media, bueno, la diferencia, el reparto entre hombre y mujer, la media se sitúa en un 58%, y Cataluña está un poquito por encima, un 60%, es decir, tan solo un 40% de las mujeres son las que realizan esas compras online. Y eso coincide en toda España, menos en Andalucía, que es la única región en la que más mujeres compran por internet que hombres.
Bueno, yo creo que tenemos que hacer un aviso con todo lo que acabas de decir, porque chicos, o sea, queremos tener un buen móvil, ir bien calzados y bien guapos, ¿eh? con nuestras gemitas, nuestras ropitas y tal. Excepto en Andalucía, que parece que ellas se preocupan más por ir más guapas que en el resto de España, ¿no? Pero fíjate, tecnológicos y presumidos, ¿eh? Y parecía que no, Jaume.
¿Y a qué hora compramos?
Por la noche. Por la noche. Hace 2 años hicimos el primer estudio y sí que vimos que durante la jornada laboral, a partir de las 12, se observaba un pico muy, muy grande. No llegaba a ser tan grande como el de la noche, pero faltaba muy poquito para igualarlo. Y ahora hemos visto que la curva ha cambiado bastante en tan solo esos 2 años. Y durante la jornada laboral ya no se observan picos tan grandes, sino que el pico es a partir de las 9 de la noche. En función de la región, hemos visto las 9 o las 10, pero siempre se sitúa en esa franja.
¿Me has identificado el perfil? ¿Me has identificado edades? ¿Me has identificado qué compramos? Supongo que todo esto lo tenéis en cuenta a la hora de publicar en la web los productos.
Exacto, eso nos ayuda muchísimo a saber un poco qué busca la gente y qué ofrecer. La idea es ir adaptando cada vez más el producto a las necesidades del usuario.
Uh-huh. Laura Sales, responsable de comunicación de Idealo, gracias por ayudar a conocer el tipo de perfil de usuario que tenemos hoy aquí y gracias por estar aquí en COPE Lleida.
Gracias a vosotros, un placer.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. And Cobain, can you hear the space?
Posicionat amb l'època, de l'any, parlem de l'any.
Què? Ostres, jo aquesta música una mica intemporal de guitarres.
Vamos a sacar una serie buenísima. Hay una serie del mismo título de la canción.
Sí, señor, buenísima.
Jo lo podria situar perfectament sobre els 90, però no ho sé.
Anem a filar una mica més prim.
Me teniu molt despistat.
Però dels 90, què? La primera o la segona meitat?
Va, la primera.
La primera, no. No, mira, 90. Pels 99. Això és del 99,
però, eh? I he dit que és música molt intemporal, de qualsevol temps, eh?
De totes maneres, és veritat que aquestes cançons les escoltes ara i dius, mira, sembla que tota la vida m'hagi acompanyat. Doncs, aviam, fa temps, però és del 99, eh? Encara...
Al final no hi ha cap, pràcticament, instrument electrònic, tot és bateria, guitarra, és un clàssic.
Bueno, com ha de ser, la configuració bàsica d'una banda de rock.
Exacto, i algun piano. Piano, sí, bateria, bajo, guitarra...
Red Hot Chili Peppers. I aquesta és la de Californication, que per cert, és veritat que hi ha una sèrie... A mi m'encanta, per gustos, ja sabeu que hi ha gent que no li agrada gens, però jo la trobo magnífica.
La he disfrutat molt.
La fa el David Duchovny.
Sí, bueno, el d'Expediente.
O algo així, el d'Expediente X.
El d'Expediente X. en otro registro totalmente diferente, és muy bueno.
Sí. Molt bé, doncs abans d'obrir la tertúlia, seguim parlant de coses d'anys, d'edat.
En quin any ens portes avui, David?
Vinga, hoy dia 13, miércoles 13 de junio, el fundador de HP, ¿vale?
¿De HP?
Sí, fundador de HP, el 13 del 6 de 1956, el fundador de HP...
HP, en el 56, era Hewlett-Packard.
Hewlett-Packard, vale, fundador de HP. En el 56 dice, en nuestra organización nadie sabe de computadoras. Ojo, ¿eh? O sea, la empresa de impresión de tal más grande del mundo y de periféricos más grande del mundo... resulta que sabían nada de computadoras.
I avui són els líders amb els PCs, eh?
Sí, ellos sabes de què sabien?
D'imprimir.
No, de lápices. Del carbón, de los lápices, de todo aquello...
Com van canviant les empreses, eh?
Exacto, todo aquello que el carbono dava...
Aquí sí podem dir que ha hagut una transformació en el temps, eh?
Bueno, i tant.
Fíjate, era una empresa, pues eso, HP era una empresa de grafito, por así decirlo. Sí,
imagina't. D'edició, en aquell moment.
Bueno, ara és l'empresa número 1 en venda de PCs, juntament amb Dell, que és la segona... Encara que se'n venen menys, però és la número 1 en venda de PCs.
I el número 1 en fabricació i venda de impressió i consumibles, sí, sí, sí. És a dir, perifèricos a tope, no? Pues para que veáis que
fa l'any 57.
56 del 56. Sale el tío y dice, no, que en nuestra organización nadie sabe de computadoras. Joder, preguntarlo, oye, ¿y esto ahora son computadoras y tal? No, es que nosotros
nada.
No sabemos nada.
No nos interessa el tema.
No nos interessa.
62 anys.
Exacte.
62 anys.
De llavors Quina
transformació ha hagut, eh?
Brutal. Se n'han donat compte que sí, eh?
Però bueno, totes les empreses s'han transformat.
Jaume, anem cap a la...
La tertúlia fric.
Jo pensava que dies anem a aquesta polèmica app de la Liga, perquè, carai, ha estat aquests últims dies aquí en boca de tothom. A veure, mira, ho parlàvem avui abans d'entrar, perquè amb el tema tot això de la nova protecció de dades, el nou reglament de protecció de dades, perquè, clar, tu quan t'instal·les una app ho acceptes.
Ho acceptes tot.
Ho acceptes tot. Perquè si no acceptes, què passa?
El tema és los fines
que no te la instal·les.
Que no te la instal·les.
No. Sí, segurament no te la instal·laràs. Si te lo lees todo, no la instal·las.
No, però és que si no ho acceptes, no tens l'opció.
Ah, no puedes instalártela.
I per instal·lar-te l'has de dir, acepto, lo acepto todo, si no res.
I això, què tal, com ho veieu? Ho veieu legal? No ho veieu legal?
De moment, jo mateix, amb aquesta aplicació, que el que fa és activar el micròfon per detectar si estàs veient una retransmissió de futbol pirata. I a més et geolocalitze. I llavors amb el micròfon i el que s'està escoltant a la tele determina si és pirata o no. Tremendo,
I com
això.
Ho pot determinar?
No sé exactament com ho fa, però que sapigueu que els usuaris...
És una espècie
usuaris...
de Sasham, no? Que és allò de que t'agafa l'àudio i t'adivina
que sapigueu el que els usuaris d'Apple, de iOS, estan lliures d'això, perquè Apple no ho ha permès. Però els d'Android sí. Els d'Android sí que quan dius acceptar... acceptes que accedeixin al micròfon. Els d'Apple, de moment, no hi ha el permís de micròfon. De moment, de moment.
Uh-huh. Espiados, sí, pero tenemos que saber por quién y cómo. Simplemente, es decir, que se use para esos fines, pues mire, señores, pongan ustedes inspectores en la calle.
No, que te paguen.
Para inspeccionar.
Que te paguen.
Y si no, exacto, si estoy haciendo un trabajo, tiene que ser remunerado, ¿no? No utilizarlo para espiar a terceros, incluso.
Bueno.
Un poco heavy. Le va a caer una multa gorda. Va a ser la primera que vamos a ver de la RGPD, seguro.
Hombre, pues han aceptado las condiciones.
Seguro, ya, pero el tema es para los... Pero en las condiciones pone que esos son los fines explícitos, es lo que se va a ver ahora. Es decir, que tú aceptes las condiciones está bien, pero tú lees en esas condiciones que te activo el micro y te activo el localizador para poder conectarme al micro y escuchar cuando me dé la gana tu entorno y geolocalizarte.
Crec que han fet una actualització de les condicions d'ara aquesta setmana i crec que ara sí que s'explica. Però clar, és actualització d'ara.
No? Potser no era molt ètic el que feien.
No, més gens. No, gens.
Jo crec que nada, ètic.
Podia ser legal, però potser no era ètic.
Home, legal, és que això del legal o no legal...
És a dir, que ara mismo estén escuchando este programa de radio, lo pueden escuchar en abierto, lo pueden escuchar aquí dentro, es algo público, pero ¿por qué tienen que conectarse aquí y cogernos a lo mejor lo que hablamos fuera de micro, no?
Clar, és que...
Ilegal totalmente.
Bueno, lo que sí tenim tots connectats són tots los gamings, perquè aquí tindran moltes novetats en aquesta nova fira E3 2018, d'aquesta fira de videojocs a Los Angeles, on Sony, Microsoft, Nintendo, les tres grans dels sectors, doncs que aquí han acaparat màxima expectació, no?
Bueno, Microsoft ha dicho que está trabajando en su nueva Xbox, con lo cual ya todo... Revuelo.
Veurem si arriba per Nadal, eh?
Exacto, veremos, y a ver con qué llega, ¿vale? Luego, bueno, pues tenemos Sony, que ha hecho un vídeo espectacular sobre la nueva PS4, que ya dicen que es como un ordenador gaming de miles de euros, ya lo veremos, no creo.
Es una evolución de la
exacto,
de ahora.
Exacto, es una evolución de la de ahora, pero lo que le hacen es energetizarle, pues al final la gráfica y la RAM para que todo vaya más rápido y un poquito más deprisa, ¿vale? Y luego, bueno, pues ayer tuvimos la presentación de Nintendo, la más esperada de todos, de Ricard Yasso.
La gran N.
¿Qué? ¿Qué te pareció?
No la vi.
Ah, ¿no la has visto?
O sea, imagínate. O sea, he visto que han presentado algunos juegos, que ha salido el Fortnite de las narices para la Switch también, que ya me lo descargué ayer por petición de menores de edad de casa, pero no estuve al tanto de todo lo que iba presentando.
La verdad que fue un poco agridulce por eso, es decir, no vitaminamos equipo, no vimos equipo vitaminado.
O sea, no hay equipo nuevo, ¿eh?
No hay equipo nuevo, no hay equipo vitaminado, sí que hay mucha realidad virtual alrededor de la Nintendo Switch que vamos a ir viéndola próximamente, no solo con el anuncio de sus nuevos robotitos para poder jugar, sino que esta realidad aumentada la vamos a ver cómo va a crecer este año, pero sí un giro muy importante en cuanto a todo lo que sacaron y uno de los datos que dijeron. El primer día de la E3 ya tuvimos varias conferencias de empresas que a priori nos pueden sonar o no, algunas más como Tencent, ¿no? ¿Vale? Uh-huh. Fabricantes y fabricantes de juegos que ahora alucinaréis un poco. Bueno, pero ya dijeron algo muy importante y es el Netflix de los videojuegos. Tiene que nacer ya.
Sí.
Es decir, el Spotify de los videojuegos, ¿no? O el Music de los videojuegos. Es decir, estas plataformas donde pagando unos cánones, una tarifa plana, podamos disfrutar de los juegos sin tenerlos descargados. Ahí es donde tenemos en cuanto a que lo que tienen que acabar de ver es si por ahora está preparado para que todo el mundo juegue en línea, ¿vale? Si van a poder soportar ese juego en línea, que parece que sí, pero también el juego individual, es decir, en casa puedo disfrutar de un juego sin descargármelo y jugar yo mis partidas, pero claro, el tema online es lo que más está tirando en los juegos, ¿vale? Dentro de todo esto, pues yo creo que va a haber un cambio muy importante en el mundo del gaming. El mundo del gaming que en ventas, por las cifras que han dado del año pasado, el 2017, se han cerrado en 107 mil millones de dólares las ventas.
Es que mueve.
Vale. Ahora vamos a alucinar el cambio en los tres últimos años. 59 mil millones de esos 109 mil millones de dólares han sido facturados a través del gaming en los móviles.
Ojo,
Lo que diem, ¿no? El mòbil, s'està posant o està acaparant.
És que sempre hem parlat de les consoles i és veritat que tots coneixem gent que té una consola, però al final el joc ocasional de mòbil, d'aquest dels micropagaments, perquè la majoria deu ser de micropagaments, no de compra de jocs, sinó dels micropagaments, és que tothom porta un mòbil a la butxaca.
50-30-20. Algo más del 50%, algo más del 30% y algo menos del 20% es como se reparten los ingresos. Más del 50% móviles, le siguen los juegos para PC. Es decir, los gamers.
Al final las videoconsoles
alrededor de un 33% de los 109 mil millones. Y lo último y lo que menos ingresa y menos se vende son las consolas. Es decir, el gamer, ¿vale? Se va al ordenador. Pero el tema es que a los 59 mil millones de dólares que se han facturado por los móviles, hay 2.500 millones de jugadores. Es decir, entre 2.500 millones de usuarios a nivel mundial jugando a través de los móviles, y como muy bien decía Ricard, ojo, que lo que no triunfa es lo de comprarme un juego por 5 euros, sino que son todos los juegos que me compro vitaminas y cosas por 79,99 céntimos, 1,99 € o 2,99 €.
Eso no entenc.
Eso es lo que hace facturar más del 50%.
Però això no entenc que a hores d'ara els grans jocs no estiguin ja portats a les plataformes. Si estan començant a venir, però no. I, per exemple, l'Apple TV, jo crec que és la gran consola desaprofitada. L'Apple TV de ara, la 4K amb el processador de l'iPhone.
Se acercará al Nintendo Switch, que es lo que más se está vendiendo ahora como consola. Es decir, al final la consola para el hogar no es un gamer profesional de los que vemos en eGames o en eSports, ¿vale? Son otros diferentes. Y estos son los que se van al PC y son ese 30% de los ingresos. Por daros unos datos, hablamos de los móviles. Los juegos que más facturan los tenéis súper claros y no hay ninguno que no conozcamos. No hay ninguno que no conozcamos. El primero de ellos, y os lo digo así muy rápido, mirad. Todos habéis jugado Clash Royale de Tencent.
Yo no.
¿No?
Mira, vale. Yo no, pero me he visto el vídeo mil veces.
Vale. La friolera de 9.800 millones de dólares facturados a 79 y a 99 céntimos.
Es que claro.
Pero es que el Clash of Clans que hemos visto en la tele es el número 3 con 3.600 millones de dólares facturados.
Y el Fortnite no sale porque ha empezado tarde, pero el año que viene saldrá.
Ahora. Veremos el ranking del año que viene. Claro. Es decir, juegos que hemos visto hasta anuncios en la tele, veis la de miles de millones que mueven en el mundo.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic by Grup TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnologic.cat.
Espai tecnològic, casa.
Vinga, aquest petit espai, aquest petit temps que sempre ens reservem pel final amb aquestes notícies o comentaris o novetats que ens portes des de l'espai tecnològic.
Pues mira, los chicos de Espai Tecnològic siguen con el mes Mi. Como decíamos, este mes va a ser un mes especial del mes Mi, del mes Xiaomi.
¿Y por qué no fas al revés? Mi mes.
Mi mes. Mi mes. Mi mes, me mimes o mi mes más. Seguimos con el mes Xiaomi, siguen con el mes Xiaomi los chicos de Spike Technology.
La gente lo sigue conociendo como Xiaomi, ¿eh?
Sí,
Xiaomi.
Sí, Xiaomi. Xiaomi, donde tienes el Redmi 5, el Redmi Note 5, equipos de 32 y de 64 gigas por menos de 200 euros y además con un ahorro sobre el PVP de más de 30 euros, ya que el PVP es mucho más barato que el de la propia venta que puede incorporar, comparar todos los clientes a través de idealo.es o a través de la propia web de Xiaomi, y además con el regalo durante este mes de el cristal y la funda para que vayamos todos tan tranquilitos a la playa, y además con teléfonos de 5,5 pulgadas con esa RAM. La verdad que cuando los entrevistamos en el Mobile World Congress decíamos, es que estos equipos están muy vitaminados, pero cuando sales a la calle dices, por el precio parece que no.
¿Os heu fixat que avui ha set el móvil, el fil conductor de tot el programa?
Sí, claro, del principio,
sempre.
Del principio al final,
es que el móvil es el mòbil, ja. Doncs a l'espaitecnològic.cat, i si no, ja aneu, al carrer Segòvia número 4, que val la pena també anar allà a veure els aparells, tocar-los. Encara un mòbil és un d'aquells productes que val la pena, abans de comprar-te'l, tocar-lo, tenir-lo a la mà. Ni que sigui, ni
que suposo
parat,
que l'ampliació de les pantalles també ha fet molt amb tot plegat.
Sí, sí, sí. Home, mirar, el tema de joc segur.
Mirar, hay una...
Jocs, compra per internet...
Una notícia que meto ràpida. Netflix acaba de sacar una comparativa de toda Europa. El país que más ve los contenidos fuera de casa, es decir, en el móvil, es España.
Mira. David Casero, gràcies.
Gràcies, buenas tardes.
Ja ho he dit ja.
Dimecres que ve, més.
I nosaltres que anem ja directes cap a les dues, com sempre. Encantat que haguis gaudit d'aquests minuts de ràdio amb nosaltres. I tornem demà, 12:20, com sempre. Acaba de passar un bon dimecres. Salut. Adéu.